Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres, els tres habituals de divendres, en Jaume Pla, l'Eduard Gené i en Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Preparats per aquest cap de setmana llarg en què Sant Cugat a més gaudirà d'aquest dia de festa dilluns? Perquè
a Barcelona és festa també o no?
També, sí.
Sí, ara anava a dir la llista, perquè segur, tenim aquí... Segur.
El Vallès,
Barcelona,
Terrassa i Sabadell, no sé.
No, Terrassa i Sabadell em sembla que no, ara us diré el...
Em va deixar desconcertar perquè jo no sabia que dilluns era festa.
Sí.
Està marcat el calendari.
Segona Pasqua, perquè com Sant Pere aquest any cau en diumenge...
Però no és el meu altre dilluns.
No, el dia 9.
El dia 9, sí. Doncs estava convençut que era l'altre dilluns.
No, el 16, no.
Això pels
no.
que encara hem d'anar treballant ens va molt bé, perquè vol dir que demà dilluns tindrem festa. Em preguntàveu als municipis que fan festa.
Del Vallès
Occidental. Ara us diré. Mira, Sant Cugat, Ripollet, Montcada i Reixac, Molins de Rei, Badalona, Badia del Vallès, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cornellà, Esplugues, L'Hospitalet, Montgat, Pallejà, La Palma de Cervelló, El Papiol, el Prat de Llobregat, Sant Adrià, Sant Andreu de la Barca, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esbert, Sant Vicenç dels Horts, Tiana i Viladecans, també Barcelona. Per tant, Déu-n'hi-do.
Sí, això molt és en compensació de la festa...
En el nostre cas del 29 de juny, de Sant Pere.
Ah, clar, Sant Cugat, sí.
I avui es preveu, això que fa sempre el Servei Català de Trànsit, que hi era una operació sortida, d'això que en diem l'àrea metropolitana, amb motiu d'aquesta segona Pasqua, de prop de 510.000 vehicles.
Carai.
I utilitzaran principalment l'AP7 per desplaçar-se cap a les zones de platja de tot el país.
Això és un milió de persones.
A mi sempre m'agrada aquest tipus de
notícies. Que jo no sé com fan els càlculs,
exacte.
Eh? No, això...
M'agrada aquest tipus de notícies perquè jo penso, a veure, encara una altra cosa, diu han sortit, i a vegades diu, han sortit, quan diuen sortiran, què vol dir? Que han fet una enquesta, vol dir una mostra de, no sé, de 10.000 sobre 500.000 que expliquen això, o què vol dir?
A veure, per saber-ho, hi ha una cosa tan fàcil com saber quants tiquets d'autopista hem de pagar els catalans, que això sí que és matemàtic, vull dir que suposo que les màquines deuen saber-ho perfectament, allà no cola...
Hi ha coses que sí, però hi ha xifres que a mi sempre em sobten molt, no? Per exemple, hi ha una cosa que sempre em sobta molt i que sóc incapaç de poder controlar, diguéssim, mentalment, que és quan diuen, hem trobat un fòssil de 5 milions d'anys, que jo de seguida penso, bueno, de 5, i per què no 4.900.000? Perquè, clar, diu, no, perquè fer la prova, no sé què... No se n'escapa, tu? És igual com diuen, hi ha aquesta persona que té una fortuna de 2.300 milions, per exemple, no?
Ho dius pel rei, per exemple.
Per exemple. Diu 2.300 milions. Llavors jo penso, a partir dels 10, 15 o 20 milions, és que es fa molt difícil de poder escatir.
Els bancs ho declaren, no?
Sí, no, però tu quan et diuen 2.300 milions, Jaume, mentalment materialitzes l'import que suposa i que podries fer?
No, m'esgarrifa.
A part que hi ha un altre càlcul que has de fer, que és dir, per aconseguir 2.300 milions, quantes coses s'hauran d'haver fet, no? Que seria l'altre, no? I l'altre encara més interessant és dir, si jo robo... així directament 12 milions i mig i resulta que m'enganxen i els torno, no vaig a la presó, no? Que tinc un veí de Sant Cugat que va fer 6 i mig, no els 12, va quedar 6 i mig només. És que com que tornarà els diners...
Era modest.
Exacte, com que tornarà els diners, no va a la presó. O aquell altre, el senyor Blasco, que, per exemple, doncs, ja aniria a la presó directament, però diuen, si vostè paga 200.000...
I reconeix que els va agafar.
I reconeix que, de moment, no hi anirà. Però abans el penses, home, això t'estan dient, tu roba. Si t'enganxen, hosti, fotuda malament.
No, però roba segons quines quantitats i segons en quin lloc estiguis, home, perquè tu roba una gallina un dia d'un corral si tens gana. No.
Oi, però és que fotuda això de la gallina és que molta, ja no sabem què és una gallina.
No, això també. Però vaja, una barra de pa, va, m'ho deixes més fàcil.
Però, clar, llavors diu, no, si vostè paga, no es preocupi que... Bueno, jo torna i ja està.
Però no li passarà res.
Fa cara una mica, doncs, de... que li sap greu i s'ha acabat. Trobo que és unes indicacions ètiques i morals que poden crear una societat fantàstica.
Però el cas que ha dit el Pep dels 2.000 i pico de milions del rei, és curiós que ho va publicar el New York Times.
Sí, exacte, molt bé, digues.
Però en canvi cap diari espanyol ho ha publicat. fent-se ressò només, simplement, no firmant-ho, però dir, el New York Times diu que no ha publicat ningú.
És que tenim, aquesta setmana tenim altres versions del que està passant, que semblava que ja no passava, com és, per exemple, la portada del jueves.
Sí, sí.
La portada del jueves surt a tota la xarxa, i el dia següent...
La mateixa portada va sortir en el xiste del Ferreres ahir al periòdico.
Sí,
la mateixa.
Molt bé. Sí, sí, sí.
I en canvi després, doncs, RB diu no surt. Sí. Clar,
I plega, i plega en buit.
On estem? Sí, sí. Jo ho recordo. I ara diré últim, perquè en Víctor, pobre, el tenim aquí contra la paret.
Però confirma el que diem.
No, però a la manifestació pro-república de la plaça de la Vila d'aquesta ciutat,
sí,
es va cantar l'Estaca.
Sí.
Jo com he sentit l'Estaca vaig pensar, ostres, jo que fa 40 anys
encara estem així.
Cantava l'Estaca. I cantava l'Estaca en funció de que el que caurà,
sí,
era una altra cosa.
Era una altra cosa.
Sí, sí, sí.
Però de fet, és l'herència d'aquella cosa.
No, perdona, jo no ho sabia, però a Polònia el tenen com a himne.
Sí, sí, sí. Sí. No Solidarnosc, no?
El sindicat Solidarnosc, sí, sí. Ho va agafar fa anys.
Perquè et sorprèn que canti l'Estaca? O...
No,
és un himne.
Sí, és un himne que ja serà per sempre. Però em sorprèn que es canti per uns motius similars.
Sí.
Però és que és molt eloqüent, justament,
perquè
la gent, com que és una cosa espontània, és diferent que si fos una cosa prevista i programada, etc. Però quan això surt de la gent, sí, la gent que està al carrer, i clar, és un cant que més o menys tothom se'l sap. Hi ha cançons que són conegudes i a vegades la gent no se sap la lletra.
Canviat, Víctor.
Però clar, sí, sí. Quan la gent espontàniament canta aquesta cançó, que és un himne de Lluís Llach, i que a més serveix per qualsevol règim dictatorial que hi hagi al món, perquè vull dir, com que no té un subjecte concret, tothom, traduint la lletra, se la pot fer seva, perquè arreu del món hi ha cacics, hi ha dictadures. I en el cas nostre vol dir que res no ha canviat, encara que aparentment algunes coses de tipus formal sí que hagin canviat, faltaria més. Però la resta vol dir que continua igual, com deia en Pep, justament el règim que tenim ara és un... Bé, el règim, i sobretot la corona, és una cosa instaurada a les acaballes del segle XX, cosa anacrònica, per un règim dictatorial que busca així la seva pròpia successió, lligant-ho tot, atado y bien atado, perquè tot continua exactament igual i sempre com a tòtem la unitat d'Espanya. De manera que l'Estaca és totalment clar.
Però jo crec que, entrant en aquest tema... ha sigut un error del govern no nomenar el rei a través d'un referèndum, perquè segur que hauria sigut positiu. O sigui que a Espanya, el Rajoy deia, la majoria són monàrquics, molt bé, doncs...
Cosa que és mentida, és mentida.
Ho tenia guanyat, no, però ho tenia guanyat.
Sí, però no, no, sí,
però no per... menys el País Basc i Catalunya, el reste eren monàrquics, i ho haguem fet, mira, el paper d'estrassa que fa el PSOE, no? Esclar, doncs haguem guanyat. Opa. I llavors haguera sigut un rei elegit pel poble.
No és segur que guanyi.
Home, sí.
No,
sí. Bueno, per això ho han fet, perquè no estava segur.
No, però... si a les enquestes que es fan, sí, a l'estat espanyol, no a Catalunya, sí, a l'estat espanyol, sobre diferents temes, el tema de la monarquia, sí, justament no arriba al 40%, o sigui, està en el 40%.
Però no et diuen què votarien aquests que diuen.
No, per tant, el senyor Rajoy deia això sense tenir xifres, perquè les xifres en principi el desmenteixen.
Però no s'ha volgut arriscar, però crec que era una prova de poder elegir el rei democràticament.
Però és que passa que hi ha moltes més coses, com sempre no... Hi ha un aspecte, podríem dir, elemental, i hi ha moltes coses que pengen, no? Hi ha una cosa que penja importantíssima, que és si el ex-rei serà forat o no serà forat. És a dir, està claríssim...
Ho serà.
Com a clar, no,
meu, no patim.
És una pregunta retòrica la que faig jo. Vull dir, aquest és un punt que està en el fons de la qüestió. O sigui, aquesta llei de successió, que ara es votarà en 24 hores com si res, que ja tenia que estar feta i que es va quedar aquí penjada perquè el que interessava és que no quedés definit, perquè no se sabia què passava. Aquest no arribar als 40 anys, que és el que d'alguna manera es pretenia, tota aquesta cosa, tota la suma de coses, el 9 de novembre, evidentment, tota aquesta suma de coses fan que s'hagi precipitat, perquè clar, el senyor Rubalcaba no estava previst que deixés la secretaria del partit, estava previst que continués, però clar, les votacions d'Europa acceleren un procés, i llavors fa que digui, ei, un moment, jo penso, jo personalment el que vull és que una vegada deixi de ser rei, que estigui molt clar que no em vindran a buscar, que no em vindran a demandar, que no hi haurà cap possibilitat de que em fotin la vida impossible com ho estan fotent amb el gendre i amb la meva filla. I llavors l'única fórmula és aquesta.
De fet, deixarà de ser infanta ella, i si el jutge tira endavant i es manté la imputació, doncs vaja, ja no seria la infanta la que estigués imputada, seria sí, la senyora Cristina, exacte, però no la infanta.
Doña,
perdó. Sí, no, però és evident que els tempos de les coses no són casualitat. No. Si ho són, després hi pots trobar coses paral·leles.
El que passa que tenim, perquè estem encara dintre del Regne d'Espanya, tenim un president que amb una declaració com la que va fer, naturalment prèvia, perquè és una monarquia
parlamentària, no?
Constitucional, parlamentària, etcètera. Bé, doncs, hòstia, mai havia vist realment el Rajoy com un registrador de propietat tant com el dia que va fer aquest discurs, perquè mira que havia posat poc èmfasi. És realment el paper del notari que estic acostumat, i tu també, quan vas al notari...
I ho llegia, com sempre.
Un registrador de propietat total, és una cosa... És que és increïble.
No t'ha de sorprendre.
No em sorprèn, però m'ho confirma, i m'ho confirma, a més, de molt. O sigui, m'ho confirma molt, vaja.
Una cosa que jo voldria també comentar és que sobre aquest tema de les manifestacions es van queixar alguns comentaristes que a Barcelona, a Plaça Catalunya, hi havia molta menys gent que a Puerta del Sol. I a mi va semblar lògic, al contrari, potser no hauria hagut de fer, perquè sortir i manifestar-te a favor de la República vol dir que no creiem que el dia 9 ho serem. Per tant, no cal. Nosaltres, com va dir el president, va venir a dir que, com deia el Raymond, nosaltres no som d'Eixemont. Per tant, benvingut que sigui el rei, però nosaltres no som d'aquí.
Aquest raonament que fas, Jaume, jo li vaig fer també a gent de partits independentistes diversos,
sí.
I els vaig dir, home, si es manifesten a Espanya, si vosaltres considereu que Catalunya és Espanya i Espanya es manifesten per una república, si vosaltres sortiu a manifestar-vos, el que esteu admetent, clar, implícitament, oi? O una lectura que es pot fer és que Catalunya és Espanya, per tant, vosaltres us impliqueu en Espanya, no? I em van dir una cosa que després, jo crec que també en part tenen raó, i diu, sí, aquest raonament pot ser cert, és una lectura que es pugui fer, però no podem deixar que els carrers se'ns omplin de banderes espanyoles republicanes, sinó que hem de ser nosaltres que sortim amb les banderes independentistes i ocupem la imatge i no permetem que els unionistes, ni que siguin republicans, es quedin amb la fotografia de l'endemà a Catalunya.
A mi això em sembla una excusa.
No, t'ho dic, gent de partits, no he dit independentistes, he remarcat, gent de partits.
No, gent de partits, justament, sí. No, tothom ha de justificar alguna cosa quan té una contradicció, però a mi em va semblar una contradicció absoluta, això que diu en Jaume, té raó. És a dir, justament he fet un article que surt demà a Nació Digital que es diu Monarquia o República no és el nostre debat. El nostre debat és república presidencialista o parlamentària. Aquest és el nostre debat com a catalans en l'estat que volem construir. El tema dels reis i les princeses i tot això és cosa dels espanyols. Ells tenen dret a decidir sobre el seu país el que vulguin. Volen fer una monarquia, volen fer una república, el que sigui. I per tant trobo lògic que els republicans espanyols surtin als carrers dient, escolti, no volem monarquia, volem una república. Molt bé. Ara, això no vol dir que aquests republicans no siguin espanyolistes i que, per tant, vulguin una Catalunya dintre d'Espanya, etc, o altres que diguin, mira, que decideixin i els catalans el que decideixin ho acceptarem. També hi ha d'aquests, no? Hi ha gent demòcrata. Molt bé. Ara bé, si tu ets independentista, què hi fas allà? Què hi fas allà? Sí. Perquè, esclar, no és el teu debat aquell. Tu dius, home, és millor una república que una monarquia. Sí, clar, des del punt de vista democràtic, sí, però si tu tens una cita que és el 9 de novembre i tu estàs dient que tu no ets espanyol i que a més vols construir un estat, què hi fas allà amb les banderes independentistes i reivindicant un estatus, un model d'estat per un país que no és el teu? És a dir, entres en una contradicció i dius no, és que no vull que els carrers hi hagi banderes dels altres. Home, escolti, els espanyols tenen dret a utilitzar la bandera, els republicans tenen dret a utilitzar la bandera republicana si volen un nou règim. No li veig el problema. Ja sé que hi ha banderes que fan lleig, eh? I no és precisament la republicana. Ja sé que hi ha banderes que són un símbol de dominació, com és la bandera espanyola, i aleshores, doncs, bé, pels que sentim una altra cosa, ens crea un rebuig. Però, escolta, si al capdavall són quatre... Ja s'ha vist a Sant Cugat mateix. Quan es volen reunir són quatre. I quan necessiten més gent han de portar autocars d'Espanya. Doncs aleshores, dius, no és el nostre debat, no hi hem de ser allà. Ara, si tu estàs allà, vol dir que en el fons acceptes implícitament l'estatu quo espanyol.
Però no ens oblidem que la declaració de l'estat català va ser derogat per una república espanyola.
Clar, sí, naturalment.
I han empresonat el president.
És que el president...
És que el fet de ser republicà no vol dir que facin les coses. Això també la gent...
Igual com el fet de ser independents el dia següent no és passar de l'infern al paradís.
No. Ni a la felicitat absoluta. Però això jo crec que és una cosa que l'independentisme crec que deixa bastant clar. Que l'endemà aquí no lligarem els coses amb llonganisses.
A mi personalment m'agradaria sentir-ho més vegades.
Sí.
Perquè tinc la sensació a vegades doncs, que hi ha molta gent que és com un mantra això de dir ui, jo, el dia següent no sé què, ui, el dia següent... No, però costarà molt,
sí,
sang, suor i llàgrimes.
De tota manera hem de fugir d'aquest discurs. Perquè aquest discurs té un gat amagat al darrere. És a dir, quan algú diu, escolti, no es pensi que vostè, pel fet de ser independent, això serà el cel i viurà en el paradís. No. Digui'm quin paradís hi ha, sisplau, en el món.
Cap país.
Doncs aleshores, escolti, jo no vull ser lliure per viure en un paradís. Vull ser lliure perquè hi tinc dret. Quan sento aquesta cantarella, sempre m'indigna perquè diu, escolti, la llibertat és un dret. És un dret i, per tant, l'has d'exercir. Com l'exerceixis és una cosa teva. Espanya és lliure i fa de tot. I a França fa de tot. I cada país fa el mateix. Dius, jo vull exactament els mateixos drets. Si actuo bé, doncs m'anirà bé. Si actuo malament, m'anirà malament. Però que algú em digui, no vulgui ser lliure perquè pot tenir molt males conseqüències. No. Escolti, això no es discuteix.
No, això és una altra cosa. Hi ha dues coses amb això. Una és el dir... Quan passem amb aquest estatus, automàticament, amb això, amb aquesta nova situació, vindrà tot això en positiu. I jo dic que això no és així.
D'entrada treus Espanya de sobre, d'entrada.
Perquè efectivament, el que hem de ser seria un país normal. I un país normal vol dir que hi ha de tot.
Té coses bones i dolentes.
El que passa que és ben segur que determinades coses dolentes que en aquest moment estan imposades no les tindria.
Home, imagina't. Imagina't.
Això sí que és segur.
I prendries les decisions i si t'equivoques...
Les pagaries tu.
Però vaja, això és el que fan els adults,
clar,
no?
Escolta'm, hi hauria xoriços igual, eh?
Òbviament.
Molt bé.
Però que hi hagi xoriços no vol dir que no se'ls hagi de perseguir més i millor.
I no hi hauria indult.
Això espero que, com a França, per exemple, que no hi ha indult. No, que això dels indults també, és que entre les monarquies i els indults... Déu-n'hi-do.
El tema de la sang, suor i llàgrimes que passarem per acabar de fer la independència, t'imagines la sang, suor i llàgrimes que tindríem si no sortíssim d'Espanya?
Pitjor.
És que diuen...
No, llavors... No.
I com estem ara?
No,
I com estarem?
No, però diria una cosa, és que aleshores només tindríem sang,
exacte,
suor i llàgrimes.
Sí, senyor.
I de l'altra manera, sí. Després de passar a la sang, suor i llàgrimes, probablement hi havia una altra situació molt millor.
Sí, senyor.
Discutible.
Per exemple, ahir l'Oriol Junqueras va venir a Sant Cugat, que va haver-hi la presentació de l'alcaldable d'Esquerra Republicana aquí a Sant Cugat, la Mireia Ingla.
A l'auditori?
Sí.
Com estava dirigent?
450 persones, i el discurs que va fer l'Oriol Junqueras no era de si som independents la felicitat serà extrema, al contrari, va dir que en un context de globalització absoluta, amb potències econòmiques tirant endavant a tota màquina, Catalunya s'hauria d'espavilar, i en una de les coses en què s'ha de millorar i s'ha de treballar i requereix esforç és l'educació, per exemple, i ho va remarcar. Per tant, jo crec que això de la felicitat absoluta, almenys en els que lideren, Jo crec que ho tenen clar, que s'ha de treballar fort.
És un tio molt intel·ligent, sí, molt ponderat,
molt bé.
Que sap el que diu i a veure, inclús jo penso que...
Jesuític absolut,
porta un freno...
Té un aire jesuític que no s'entra de sol.
Porta un freno posat. Jo dic,
no, però parla molt bé,
Sí, home,
i no llegeix, tu.
No llegeix.
Home, això... Sap el que ha de dir. Sap el que ha de dir i ho diu bé.
Perquè, a més, jo vaig veure una entrevista que no sé quin mitjà, no sé si era una cadena, no era TV1, era una altra cadena, I clar, amb el que li feia l'entrevista, el anava desmuntant resposta rere resposta sense alterar-se ni un sol moment
sense
modificar el to didàctic, un to didàctic, doncs perfecte. Però jo crec que porta el freno posat contínuament, o sigui, està en una posició, no?
Sí.
Sí, perquè en realitat no és així, és veritat. Sí. Porta el fred.
Imagina que ell s'imposa, s'imposa aquest tipus perquè deu pensar
és el càrrec,
de dir, veus ara aquí, em faig un discurs abrandat o faig un discurs que llavors ens diran, mira.
És el càrrec, el dia que vam fer l'homenatge als Xirinacs al Palau de la Música,
va deixar anar el fre de mà aquell dia.
Sí, exacte.
Va prémer l'accelerador, no?
Sí, jo vaig parlar des de l'escenari, i hi havia un faristol i tot això. El Junqueras es va enfilar en una llotja, i va parlar des de la llotja allà dalt, enfilat, sí. Vull dir que hi va fer un míting des d'allà dalt. Vull dir que no és, bé, el càrrec imposa unes servituds, té unes servituds, i evidentment no és el mateix doncs, ser el dirigent d'un partit que ser una persona que parla per si mateixa. De tota manera, el que deia en aquest sentit, doncs bé, és normal, és a dir, no caurà el manà del cel.
No sé si el Raül ens podria recuperar el tall d'ahir de la tertúlia amb el Junqueras, que ens havia... ara li demanaré al Raül que recuperi aquest tall, que és el tall exactament, perquè el tal 527 de l'Oriol Junqueras en aquesta presentació, perquè l'escoltem i així, doncs...
No caurà el manà del cel, però ja. Escoltem-lo.
Sí, escoltem-lo.
I nosaltres, en aquesta adaptació, nosaltres, Societat Catalana, no tindrem a favor ni grans recursos naturals ni grans recursos energètics. I tota la nostra adaptació, tota la nostra capacitat d'adaptació en aquest món canviant, tota la nostra capacitat d'adaptació, o gairebé tota, dependrà de nosaltres mateixos, de la nostra formació, per tant, de les nostres escoles.
Aquest era el resum.
És que,
el resum d'una xerrada un discurs de... No exagero, 20-25 minuts ara, si no...
I segur que aquest discurs de 20-25 minuts en cap moment va ser reiteratiu.
No.
Segur que va fer una exposició i aquesta exposició anava estirant i desenvolupant una quantitat.
I la Mireia Ingla es va presentar.
Es va presentar en aquest acte, també.
I va fer la seva presentació.
Va fer la presentació davant, doncs hi havia diverses persones del municipi, 450, sí. Però vaja, hi havia representants de clubs, d'associacions culturals, d'altres partits polítics...
Vaja. És que el que diu... Bé, és veritat, perquè de tota manera no cal tenir por. Catalunya sempre ha estat emprenedora, sempre ha tirat endavant això que diu, haurem de treballar dur. Clar, però és que això ho ha fet sempre a Catalunya, no li queda més remei que fer-ho. I a més a més ho ha fet malgrat les adversitats de tenir un estat en contra, cosa molt més difícil. I per tant no cal patir. A més, és bo que digui això perquè nosaltres no diem mentides. A diferència de l'adversari, que és Espanya, que va infectant-ho tot amb mentides apocalíptiques i que estarem totalment fora de l'espai sideral i tot això, amb el fantasma de la por, aquí no es diu mentides, es diu la veritat i es diu, escolti, això, com deia l'Eduard, bé, això no ha de ser un paradís, qui pensi que és un paradís no és un paradís, la llibertat no és un paradís, però Déu-n'hi-do el que aporta la llibertat, no? Tu ets amo dels teus actes i amb això doncs aconsegueixes donar sentit a la teva vida, perquè si no ets amo dels teus actes, la teva vida perd tot el sentit del món. A partir d'aquí, el que facis amb la teva vida és cosa teva. Aquest seria, jo crec que aquest és el missatge que ha de donar la independència. No es pensi vostè que li regalaran res, però tot s'ho haurà de guanyar. Però no s'ho ha guanyat fins ara tot el que té. Doncs imagini's que per fi es treu un llast de sobre, no? doncs, home, doncs a partir d'ara si corria amb una bola de 15 quilos a la lligada a la cama i ara va lliure, imagini vostè si, quina velocitat que agafarà, no? Ara, el que faci vostè amb la velocitat és cosa seva, com adult que és.
Esperem que les representacions financeres del país vagin pensant el mateix, perquè ahir van tenir un acte també que, des del punt de vista estètic, aquella de la imatge que va, no sé si va més que 1.000 paraules o 10.000 o 10 milions, perquè això se m'escapa, però l'acte de l'entrega de les beques de la Caixa, de la Fundació, ara, Fundació Caixa,
fetes en espanyol, amb el, tot
amb el
senyor, en espanyol,
amb el senyor Nin, i el senyor Nin és Juan Maria, eh?
Sí, sí.
No ens equivoquem. I el senyor Feiner passa d'Isidro a Isidro...
Sí, depèn de la part de la carta que llegeix.
Exactament, sí. Segons com va...
No sabia que tinguessin dos Feiners.
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, això dels noms a mi m'havien dit sempre que no es traduïen mai, no?
I fa feina, Feiner, feina, fa, eh? Vull dir, Déu-n'hi-do. Doncs va fer aquestes... Jo, clar, mirava i deia, les beques de la Caixa els van donar a Madrid. Sí, com a mínim que es donin aquí. Tot i que els Consells d'Administració de la Caixa, no és que jo sigui membre del Consell d'Administració i vagi...
Encara.
Encara.
Tot arribarà.
Però jo, clar, es fan en castellà. Sí, sí. Sí, sempre. Sí. Sempre. Sí, sí. Quan hi havia el director, don Santiago Luño Peña, que llavors... Ui, ui. Aquell sí que tenia que ser en castellà la força i con el braç alzado, perquè, clar, venia d'una gran saga de feixistes, terrible. Però al cap de partir d'uns 7 anys, doncs, sí, sí, sempre han estat les... sempre han estat
allà. No sé com alguna organització de consumidors no ha denunciat el nom de la Caixa perquè porta enganys en els seus clients, perquè ja no és una caixa. Aleshores, fer-se dir la Caixa quan és un banc, per mi, és un engany en el client, que jo crec...
Ara queda com un nom folclòric.
És que,
però... No, no, però a veure, oi que no Pep, puc dir que això, però, que l'Apuntcat és una empresa que fa vaixells, enganyaria la gent.
Però tens raó, però és que...
És la Caixa.
No va dir això. Anava a dir, però la Caixa, inclús quan era Caixa, també, sí, també, sí, ens enganyava.
Però ara, que ara sí que ja és legalment, no?
És que,
no, no existeix aquesta no, fundació
és que
ha creat,
marca,
etcètera.
És una caixa que es van ficant dins, sí, dins de la Caixa.
Des del punt de vista legal tens raó, perquè... Però és que,
jo crec que em porta l'engany.
Això ja està canviat, m'imagino, eh? M'imagino que està canviat i que hi ha...
Ja deuen tenir-ho blindat.
Oficialment és això. Ara, hi ha el nom comercial, sí, utilitzen com a nom comercial, de, com l'esquer, no? Comercial, que, com que està totalment popularitzat, i quan dius la Caixa, encara que quan hi havia més, tothom sabia de quina parlaves, que era la grossa, doncs en aquest cas queda com una cosa folclòrica, vull dir que no tindrà... Mira, és una mica com el preàmbul de l'Estatut, eh? És a dir, el que talla el bacallà són els articles que hi ha al darrere. El preàmbul era un brindis al sol, que si ets una nació, que no sé quantes coses, si s'hi posi, tot això no serveix per res, i encara, i fins i tot els hi feia nosa, doncs amb el tema de la Caixa, el nom és aquest. Fa, és un preàmbul fa que no va enlloc.
Fa uns 10 dies que es va ja eliminar, o sigui, que es va documentar la no existència de la Caixa.
Sí, sí,
fa poc, fa
10 o 12
dies.
Però aquesta imatge de la Caixa ara ha de quedar, no?, perquè està molt fixada,
sí,
en l'ambient de tot arreu.
Clar.
Això hi ha una anècdota molt divertida, fa molts anys, quan van crear el logo de la imatge de la Caixa, es va presentar un concurs, era abans dels Jocs Olímpics, es va presentar un concurs de dissenyadors que fessin el logo, no?, i va guanyar una empresa americana. Amb una milionada que li va costar crear aquest logo, uns americans, i van agafar el dibuix i els colors de millor. Vol dir que qualsevol de qui haguera pogut fer...
No, el logo és la segregació d'un de les pintures de Miró.
De Miró, per això.
Que és la
però
sèrie,
això ho crea un americà, no?
Estels, la sèrie Estels, sí, que té, no sé, és una sèrie de 20 o 20 i pico de quadros.
Ja, però vull dir que ho carreguin amb uns americans, bueno, i amb una pasta que els va costar,
sí,
no?
Sí, clar que sí, però mira, imagino que es devien, sí, pensar, sí, que això es projectaria, sí, més, sí, a l'estranger, cosa,
sí,
que,
sí, sí,
que no cal, no cal. El tema de la Caixa és sagnant, no?
És un dels bancs més importants d'Europa,
eh? És sagnant perquè el tema de la Caixa, doncs, podríem dir la filosofia fundadora de la Caixa era tot una molt diferent, evidentment, del que va ser, les coses evolucionen, això és lògic, no ha de ser d'altra manera, però a més el tema de les caixes, en general el tema de les caixes, inclús en tot l'últim que ha anat passant, aquest que comentàvem, aquest senyor que, aquests senyors de la Caixa Penedès, etc., el tema de les caixes és molt sagnant perquè no ens oblidem que des d'un punt de vista legal les caixes no tenien propietari. Els propietaris eren els imposants. És a dir, així com un banc hi havia uns socis, accionistes, un consell d'administració, etc., les caixes hi havia els gestors, i els gestors que estaven teòricament escollits per l'assemblea dels imposants.
En teoria has dit, eh?
No, en teoria.
Sí, no.
Els gestors eren els que portaven això, la gestió del dia a dia, i tenien que donar explicacions dues vegades a l'any en els seus... Però les caixes eren propietat de la gent que no teníem diners, que jo m'hi poso jo. Que això, que de veritat mai ha estat així, si ho sabem. Al principi sí, després no tant, al final gens. Fins al punt de transformar i convertir-se en una empresa que ara sí té amos, ara sí té accionistes. Per tant, la pregunta que jo em faig, i faig, és: i els meus diners? I la meva participació? I la meva part de propietat de la Caixa? On t'ha anat a parar? Jo, quan dic la meva, evidentment, vull dir la dels milers d'imposants de la Caixa. Això ha passat aquí i va passar en el seu moment amb les grans empreses, FECSA, Endesa, elèctriques, energètiques, de gas, etc., que eren, en algun cas, empreses nacionals, en aquest cas de l'Estat, en aquest cas de l'Estat espanyol, i en un moment determinat, quan el senyor Aznar estava de president, desmunta tot aquest tema i fa allò tan bonic de dir: les empreses funcionen millor si són privades, perquè les empreses, quan estan nacionalitzades, funcionen molt malament, no produeixen el que han, o sigui, no rendeixen des del punt de vista ni pel que fabriquen ni pel que donen, i per tant ens les vendrem. Bueno, i tots els anys que aquestes empreses han viscut dels impostos que han pagat tothom, després hi ha uns quants que els compren, que són els mateixos que s'han sortit beneficiats durant molts anys, i aquestes empreses es converteixen en privades. A l'Estat, en aquell moment, a l'Estat que estava, el govern que estava en aquell moment, PP, cobra part d'això, i en alguns casos, com és el cas de l'energia elèctrica, a més es compromet a pagar uns diners que teòricament durant molts anys han perdut. Bueno, escolti'm, i ara quan vindrà el de la màfia, de veritat?
Però, escolta, malgrat tot, la Caixa, ara Bancaixa, és el primer banc d'Espanya que manté els seus serveis socials. I això és molt important, eh?
Sí, sí.
Perquè això que dèieu de les beques...
5-6 milions.
Bueno, però no hi ha cap més banc que doni, eh? Bueno, molt més importants, eh?
Sí, la Caixa de Catalunya,
sí.
També té una petita, continua tenint una petita funció. Sí, jo vaig anar a la Pedrera l'altre dia a veure l'exposició de Colita,
sí.
I evidentment vaig pagar 3 euros.
Sí, senyor.
No havia pagat mai.
Sí. Bueno, però jo trobo que tampoc està malament.
No, això està
vaig
bé.
Vaig anar a veure la Colita i 3 euros, no hi ha ningú que deixi anar a veure la Colita per 3 euros.
Bueno,
i el Caixa Fòrum en pagues 4. Bueno, però no, si això ajuda...
El Caixa Fòrum, si tens...
Si tens compte de la Caixa,
compte,
no
pagues.
Ja, jo em vaig pagar 4 perquè no en tinc. Però vull dir que
jo encara
aquests serveis que dona la Caixa crec que està molt bé, no?
Perquè no, home, això sí, però és que...
Molt.
Els de més s'omple la boca...
Però del que era, no?
Però ho manté, en canvi, el Santander, per exemple.
Sí, però en una fundació en què hi ha gent com el Carlos Slim, vaja, hi ha personatges...
Ja.
Vaja,
venen sí,
personatges.
Sí. Jo continuo.
Ja agafa els consells dels altres.
Tu tens raó que, efectivament, continua, hi ha coses, tal. Tot i que et diré que, per exemple, a la Caixa Fòrum, que jo soc un assistent des que es va inaugurar, i anava doncs al passeig de Sant Joan quan estava... És igual. S'han fet coses molt bones, molt bones, i en aquest moment està en segon nivell. És a dir, en aquest moment, les exposicions que es fan a Catalunya, a Barcelona sobretot, no tenen punt de comparació amb el que es fan a Madrid.
Però almenys en fan.
Sí, home, Sí, home, deu, van, sí, no home, sí, home, que, no s'hagi, que no es perdi tot, però siguem...
Ja, ja,
el
ja.
Que passa, el que passa és que jo et dic una cosa més a més, aquesta fundació que dius que té la Caixa i que funciona, que et dic, si hi ha un pressupost de 500 milions, ningú et diu que l'any que ve siguin 400,
ja, ja.
I ningú et diu que dintre de 5 anys no existeixi.
Ah, ja, sí, sí.
Que és la diferència amb el d'abans, que hi havia l'obligació...
Ah,
dintre dels seus estatuts de tenir una acció social i cultural obligatòria amb un percentatge, perdoneu, amb un percentatge que mai es va complir.
És el que donava sentit a les caixes,
ja, ja,
perquè
ja, ja.
Si no, no podien tenir aquest nom. Hi ha una anècdota del Tubau, no me recordo com se deia de nom, no el Jaume Tubau que va morir, sinó el seu pare, que també és mort, clar, que sembla que va ser quan va passar la Volta Ciclista a Catalunya per Sant Cugat,
sí.
Que ara hi havia pessetes, ell ho va veure, i va veure que els cotxes de la Caixa anaven amb matrícula de Madrid. I els va dir, diu, això no pot ser. I com que no pot ser, jo, era un home ric, trec els meus diners de la vostra entitat. Això és inadmissible. I pel que representa, no? Pel que representa, pel que hi ha al darrere tot això. I per tant, i ho va treure. I va treure els diners d'allà. Era un home que tenia, vull dir, no era un mileurista, precisament. I es va fer notar. Aquestes coses sí que són...
Però ho van canviar després.
Ell sí, ell ho va treure.
No, la matrícula.
Ah, no, però em sembla una cosa molt conseqüent per part d'ell, com a client. Ell era un client, era la seva entitat. I ell havia posat els diners en aquella entitat per unes raons, i no les havia posat al Banc d'Espanya, ni al Banc de Santander, ni on fos, no? I clar, quan veu que aquella empresa no és el que ell li semblava, doncs diu, doncs escolti, jo aquí no hi faig res, ni me'n vaig a un altre lloc. Va ser així. Era, no me'n recordo com s'ha dit el pare d'en Jaume Tubau. No sé.
Tampoc no recordo.
Sí.
Que consti que ficar-se amb la Caixa més i dir coses de la Caixa després té conseqüències pels periodistes, per exemple.
Sí, és un tema tabú. És un tema tabú en periodisme. No es pot parlar de la Caixa.
Francesc Sanuy i companyia, que tenien una columna al Diari Avui. Que vaja, quan va començar a disparar periodísticament parlant contra la Caixa, vaja, va durar... Què va durar? Una setmana?
El temps d'un...
Ell ho explica, vull dir, no és que estigui ara aquí explicant cap mena secret, ell ho explica en els seus llibres, en els seus articles que ha pogut fer després en altres mitjans, que tocar la Caixa és tocar, vaja.
No es pot.
I el Ramon Barnils deia també que quan va escriure La Vanguardia, les tres coses que li van dir que no es podien tocar eren la Caixa, la Corona i el Papa. Bé, almenys aquí t'ho diuen, no? Vaja, que està dintre de...
Sí, perquè com que la Caixa paga publicitat, sí. Doncs a les empreses aquesta és una manera d'exercir la censura i de dominar. És a dir, miri, sí, però... no li posaré anuncis. I clar, com que el diari aquell, que es considera molt lliure i plural, nota molt si la Caixa s'hi anuncia o no s'hi anuncia, perquè quan s'hi anuncia ho fa de debò, vull dir, amb calés, sí. Doncs si la Caixa retira la publicitat d'aquell mitjà, aquell mitjà ho nota. Per tant, qui és el que perd? El periodista en qüestió, que és el més fàcil de treure's de sobre.
Però, en canvi, no hi ha columnes contra el Banc de Santander. Ja no es fan, ja no es posen, ja no s'atreveixen. Suposo perquè és que és tan important que Déu nos en guard que fessin una crítica forta contra aquesta entitat. Esclar, la Caixa és de casa i potser és més assequible,
això que, Això que és de casa ja...
Home, és més assequible és la Caixa, tu. Almenys me té el nom de Caixa, tu.
Bueno.
Jo crec que és molt més pròxim la Caixa que Banco de Santander o Banco de Bilbao.
Jo per exemple, m'agradaria saber si tinguéssim un percentatge de motius que han fet que al final tot el procés aquest de Barcelona World tiri endavant, m'agradaria saber quin percentatge d'aquesta pressió té la Caixa, que ha aconseguit que els terrenys que tenia allà, que es tenia de fa moltíssims anys, ja quan es va tirar la segona fase de Port Aventura, que aquells terrenys facin un salt des del punt de vista de la seva valoració brutal, perquè tots els terrenys que serà tant el Ferrari Land com el Barcelona World, tots són de la Caixa. Això és brutal, això és una cosa... Jo crec que no sou periodista.
No, sí.
Quan es va fer l'operació editorial, que el grup 62 es va incorporar perdó, quan Enciclopèdia Catalana es va incorporar a Grup 62 per salvar, doncs bé, bé va incorporar Proa i Pòrtic perquè, perquè no l'empresa no quedés espanyolitzada amb, amb les accions que es quedava al Lara, i això va quedar repartit entre Lara, el senyor Lara, que tenia unes accions, la Caixa, que en tenia unes altres, i Enciclopèdia Catalana, que tenia unes altres. Bé, això es va mantenir un temps, però a partir del moment que la Caixa es retira, el senyor Lara es queda a la part de la Caixa, amb la qual cosa Enciclopèdia allà hi té un paper testimonial. I qui remena les cireres, doncs, és Planeta. Tot el món editorial, en gran, queda sota, passa per l'adreçador del senyor Lara, en tot el que això ideològicament comporta, i la Caixa es renta les mans i ho deixa córrer. Quan justament la idea d'haver cridat en SOS Enciclopèdia perquè s'incorporés era pel tema de la catalanitat de l'empresa. Avui dia Grup 62 no és més que una divisió de Planeta, estan tots apinyats allà, ja no tenen ni edifici i pràcticament no són res. Aquesta és l'operació, aquesta és la catalanitat de la Caixa, oi?
Sí, exactament igual.
Algun comentari més o fem alguna recomanació en 4 minutets per aquest cap de setmana llarg?
Tenim...
Teatre Auditori no en tenim?
Teatre Auditori es va acabar amb un concert d'Estopa, que sé que t'ha agradat molt, Pep.
Sí, jo no hi vaig anar. Tu sí que hi vas anar, no?
Jo saps que jo...
Tu hi vas a tot, no?
No, no,
jo, jo vaig a tot.
No, perquè... no, a mi el que m'agradaria és que el Teatre Auditori no. També portés gent com el Roger Mas, que també portés gent com el Joan Miquel Oliver, que portés gent com el Quimi Portet, com el Jaume Sisa, que estan fent ruta aquests tres.
L'Oliver ja ha estat... El...
Sí, però vaja, no. Que també una mica... No, jo, ha d'haver-hi de tot el Teatre Auditori,
jo vaig voler anar-hi perquè sempre m'agrada saber, quan no conec una cosa directament, m'agrada veure-ho, m'agrada saber.
No, i és interessant.
I bueno, em vaig trobar com si estigués al bar de Cornellà amb els nois aquells, amb els col·leguilles aquells, doncs, fent una... Van cantar bastantes cançons, totes eren la mateixa cançó. Musicalment, musicalment és... Des de la primera a l'última eren exactament iguals. Molt bé. Em van cantar una versió d'en Serrat, de Me'n vaig a peu, a Flamencada, com és natural, estava planíssim, un gran èxit, haguéssim pogut omplir probablement dos teatres.
I així, va venir gent de fora, per això, no?
I així estem. Bé, jo el que volia comentar és que el teatre...
Breument,
el,
que tenim...
Ja està, ràpid. El teatre ha fet, jo ho he comentat aquí, un 84,86% d'ocupació amb tota aquesta temporada, que és l'ocupació més alta. Jo crec que no hi ha cap teatre a Catalunya, ni un,
no,
que tingui aquest percentatge d'ocupació. Aquesta és la veritat. M'agradaria dir que a les nits aquestes d'estiu que es presentaran aviat ve un gran guitarrista,
això,
que és en Jaume Torrent.
Sí,
que és en Jaume Torrent. I diré que els que siguin aficionats a la música,
en general,
sense entrar en més disquisicions, que no se la perdin, perquè és una figura, és un home extraordinari, és un gran instrumentista i, com passa molt sovint, doncs coneix molt poca gent. Coneix més a fora, a França, a Alemanya, a Holanda, que no passa.
Ha sortit la programació ja?
Bueno, en el
Píndoles.
En el tot hi ha una,
sí, una miqueta, una cosa, però, ja,
És que es presenta el dimarts.
Dimarts.
Però vull dir que aquest no el perdeu, ja m'aturrem, perquè és un gran guitarrista.
Alguna recomanació més?
Em sembla que els índexs d'assistència, encara que no és el mateix, però de la Casa de Cultura, Sant Cugat, són molt alts.
Sí, els espectacles.
Sí, els espectacles, sí, molt alts. No és que sigui un teatre amb majúscules, sí, però és teatre el que fan els espectacles.
Ha vingut coses molt interessants.
Sí, sí,
molt interessants. El diumenge, una cosa de familiar... Hi ha en Marcel Gros, o Pallasso, bé, diguem Pallasso perquè és manifesta com a tal, però en Marcel Gros em podia fer espectacles, en fa alguns per adults, diguéssim, que és un lector de la societat i per tant fa un tipus d'espectacles que és punyent, és intel·ligent, és boníssim.
Ho fa el proper diumenge?
Sí, el que passa és que fa un espectacle, em sembla que és molt, molt dirigit a nanes.
Aquest diumenge hi ha Castells a la plaça Octavià, sí. Catalans want to vote, els catalans volen votar.
Són 6 ciutats, no?
Això a dos quarts d'11, sí.
Al final s'han ampliat les ciutats internacionals?
Són 8 internacionals
a 8.
I catalanes, després, sí. No?
Sí, ja internacionals són 5, em sembla.
Ara us ho dic perquè tinc la prèvia aquí davant.
Recollien fondos per veure si podien ampliar les capitals d'Europa... per anar amb una altra...
Eren 5, em sembla, les internacionals. Les internacionals.
Però em sembla que si hi havia més ingressos anaven a altres ciutats.
Són 41 municipis catalans i 8 capitals europees.
8?
Doncs inicialment eren 5, eh? Saps quines són?
Ara les estic buscant. Londres, París, que són les més destacades, i no sé si... No tindré temps a buscar les altres.
Itàlia...
A la nostra web hi són.
Sí. Bé, bé, bé.
Molt bé.
Escoltin, hem de marxar.
Sí?
Sí, em sap greu.
Bon cap de setmana. Molt bé, molt bé. Dijous, inauguració de la Universitat de la Pau.
Perfecte.
Sí. Bon cap de setmana.
Que vagi bé.
Igualment.